Són les 8 del matí, 18 minuts. Seguim endavant al Matí 360 de Ràdio Marina d'aquest dilluns i ara anem a parlar de plantes, però no és ben bé així. Anem a parlar d'un espai singular, a la Costa Brava, a l'inici de la Costa Brava, com és el Jardí Botànic Mari Murtra. I per això avui tenim als nostres estudis, als estudis de Ràdio Marina, el gerent de la Fundació Carl Faus, que és en Josep Borrell, i la Fundació Carl Faus hem d'aclarir que és la fundació propietària i gestora del Jardí Botànic Mari Murtra de Blanes. Josep Borrell, bon dia.
Hola, bon dia, Josep Lluís, què tal?
En Josep Borrell ara mateix no el sentim, ara sí que el sentim. Bon dia.
Bon dia, Josep Lluís.
Què tal?
Molt bé.
Com estan anant aquests dies, o com han anat aquests dies al Jardí Botànic Mari Murtra?
Doncs estem anant bé, estem intentant recuperar-nos una mica d'aquesta sotregada que hem patit els dos últims anys, i vaja, hem de dir que el que portem d'any doncs estem anant bastant d'acord amb les previsions que teníem. Més o menys tot el sector turístic coincideix en que aquest 2021 serà un any que ens acostarà a la recuperació. No serà un any de recuperació, però ens hi acostarà. Això què vol dir? Doncs, per exemple, mirant les nostres pròpies xifres, però que lliguen en quant a percentatges, per exemple, amb el Mobile World Congress, doncs el 2021 està sent el doble que el 2020, però encara estem a la meitat del que va ser el 2019. No? O sigui, perdó, 21.
22, no?
O sigui, el 22 està sent el doble que el 21, però la meitat que el 19. Doncs més o menys tothom està anant per aquí. Vol dir, estem en el camí de la recuperació.
És a dir, costarà una mica assolir les xifres prepandèmia, almenys a curt termini, no?
Sí, no serà una cosa automàtica de se'n va la pandèmia i tornem a estar allà. No anirà així. Haurem de refer algun camí. Penseu, per exemple, en un equipament com el Jardí Botànic Mari Murtra, doncs el fet d'haver hagut de tancar, d'haver tingut aquest sotrac, doncs ens ha impedit fer el manteniment que a nosaltres ens agradaria. A vegades un manteniment que no afecta la part estètica o visible del jardí, però sí, per exemple, les infraestructures, temes de manteniment, doncs, no sé, elèctric o les canalitzacions d'aigua. Bé, en fi, cada negoci se sap una mica la seva història. En el nostre cas, doncs, ens hem de tornar a posar al dia.
Clar, al final, tota l'activitat que es desenvolupa al Jardí Botànic és una activitat que depèn absolutament de la presencialitat, no? I tot això es va aturar absolutament. O sigui, no hi va haver la possibilitat de fer una sortida cap al teletreball, sí, potser a nivell intern, a nivell administratiu, a nivell de gestió, però no a nivell de negoci. O sigui, vau ingressar zero de cop i volta, no?
Clar, tot allò que tenia a veure amb la visita al jardí, doncs va quedar parat mentre hi va haver un tancament, diguem, un confinament. També és veritat que quan vam començar a poder sortir i poder caminar, doncs, caminar pel carrer i a moure'ns amb una certa llibertat, doncs també va passar que molta gent va venir al Jardí Botànic perquè som un espai a l'aire lliure, som un espai saludable, som un espai de salut, un jardí doncs, té aquestes propietats, i així ho va percebre la gent. Vam tenir moltes visites de molta gent doncs precisament buscant aquest refugi, aquesta mica de contacte amb la naturalesa i aquesta mica d'experiència. I això, la veritat, ens va anar molt bé perquè l'any 2020, que va ser el que va ser, però quan vam poder caminar, doncs el 2020 va estar millor del que realment esperàvem i fins i tot el 21, diríem. A nivell, per exemple, de turisme intern, això s'ha notat molt. Nosaltres tenim una composició, el nostre visitant, per exemple, ve molt del centre i nord d'Europa, i en canvi el 21 doncs, vam tenir molta presència del turista de quilòmetre zero, diguem-ne. I això doncs, és per un doble factor. Un, perquè era molt difícil viatjar, tant dels diguem, els estrangers cap aquí com d'aquí cap a fora, però també perquè es va posar en valor el turisme nacional, es va posar en valor allò que tenim a casa, allò que tenim molt a prop, i així la gent ho va percebre i ho va valorar, i per això vam tenir les bones xifres que vam tenir.
De fet, és una mica, fins i tot diria, m'atreveria a dir, una mica trist, no? que hagin de passar coses com una pandèmia perquè redescobrim el que tenim al costat de casa.
Sí, això és... sí, som així. No sabria com dir-ho.
És així, eh?
Som així, no? Tots tenim aquell equipament al costat de casa que diem, sí, algun dia hi anirem. I no hi acabem anant mai, o necessitem una excusa com que ens visiti algú de fora per anar-hi. O...
Que ens empenyin.
Això passa a tots els pobles, ens passa a tots, i vaja, d'alguna manera, si podem parlar d'algun efecte beneficiós de la pandèmia, I del tancament posterior, doncs aquest podria ser un. Sí, sí. De tota manera, deixem que més aviat doni un missatge de que estem en camí de recuperació i de que som optimistes de cara a aquest any. Creiem que tindrem un molt bon 2022.
Esperem que així sigui. També és cert, no? No sé quin pes exactament ha tingut en els darrers anys el visitant rus en el Jardí Botànic Mari Murtra, però primer, el que està clar és que durant l'any 20 i 21 hi va haver una frenada perquè no podien venir de l'estranger, i quan podien venir ciutadans de l'estranger resulta que la vacuna russa no estava homologada per la Unió Europea, no? Però és que ara també tenim una guerra.
Sí, és que no sortim d'una que sembla que ens posem a l'altra, no? La condició humana és a vegades així de retorçada. En el cas del turista rus, doncs el període en el que va ser més important va ser del 2010 al 2014, en el que gairebé el 30% dels visitants de Mari Murtra eren russos, i la seva presència a la Costa Brava, i Costa Brava i Costa Daurada, sobretot, va ser molt important, amb un desembarcament molt massiu i amb molt poder adquisitiu. És un tipus de turista que feia molta despesa. Arran dels incidents diplomàtics, sobretot en la guerra de Geòrgia, o sigui, la d'abans d'Ucraïna, la de Geòrgia, ja se'ls hi va començar a posar traves, per exemple, per al moviment de capitals, i això els va afectar molt, i això es va notar de seguida. I actualment jo diria que el turisme rus desconec la xifra en el global de la Costa Brava. En el cas de Mari Murtra et diria que és un turisme que no arriba al 10%. Una altra cosa és el turisme de procedència de països eslaus. Per exemple, a la part que ha anat baixant el turisme rus, ha anat pujant el d'altres països del que abans coneixíem com l'òrbita soviètica o d'ascendència eslava, com per exemple Eslovènia, com per exemple Eslovàquia o Polònia. I aquest turisme sí que cada vegada ve més. I això també s'ha de posar en valor.
Per intentar fer aquesta rearrencada, per dir-ho així, per dir-ho d'alguna manera, o aquesta reconversió per aquests nous mesos, aquests nous anys, no? Després de la pandèmia, després de totes aquestes frenades econòmiques i de visitants, esteu posant en marxa diferents activitats, no? Una que m'ha cridat especialment l'atenció és la posada en marxa d'un segell editorial.
Sí, aquestes activitats de les que ara m'agradaria que en parléssim un moment no només tenen a veure amb la reactivació de l'activitat, sinó també amb l'acompliment dels fins fundacionals. O sigui, la Fundació Karl Faust, quan la va crear l'any 51, perdona, el propi Karl Faust, li va donar una missió, li va dir que aquesta fundació ha de servir per determinats objectius: la promoció de la ciència, la divulgació de la botànica, la posada en valor de la ciència en el nostre país i el manteniment del Jardí Botànic Mari Murtra. Tot això és el que és l'autèntica missió de la Fundació Karl Faust, i en aquest entorn, en aquest context, és quan doncs, nosaltres tenim aquest encàrrec de portar a terme el que Karl Faust volia que passés. Ahir, precisament, dia 24 d'abril, vam commemorar el 70 aniversari de la mort de Faust. Per nosaltres és un dia especial, un dia de record per al fundador i creador del Jardí Botànic Mari Murtra, i sempre fem un petit i modest acte en l'estàtua de Faust que hi ha en el Passeig de Mar de Blanes. Li fem un petit homenatge floral, li deixem un ram de flors, ens trobem allà personal de la fundació, patrons, convoquem autoritats. Ahir, per exemple, ens va acompanyar l'alcalde de Blanes, i és un moment que ens prenem per recuperar la memòria de Karl Faust, no? I per recuperar la connexió amb ell, o per aprofundir en aquesta connexió. I com podem fer, doncs, totes aquestes coses, no? Doncs, a part de mantenir el Jardí Botànic viu, una de les coses que ens agrada més fer també és promoure la divulgació científica, la pròpia figura de Faust, no? Qui era Karl Faust? Doncs fa 3-4 anys, vam presentar una biografia molt extensa, molt exhaustiva de Faust, que la va fer el doctor en història Eduard Puig Pentós, i que ara hem presentat amb una versió més essencial, més curteta, unes 140-150 pàgines, que és una síntesi d'allò més important, no? Com va arribar Faust a Blanes, o com va arribar a Catalunya, de fet, primer, com va conèixer Blanes després, com va ser el procés de creació del Jardí Botànic Mari Murtra, com se les va haver d'apanyar per tirar endavant el jardí durant la Guerra Civil, durant la Segona Guerra Mundial, anys molt convulsos. O sigui, nosaltres ens ha tocat patir la pandèmia, però ell va viure dues guerres així, pam, una darrere l'altra.
Mundials.
Una de civil i una de mundial.
Una mundial, sí, correcte, una civil i una mundial, correcte.
I durant l'Alemanya, per exemple, durant la mundial, amb ell li van retenir els fons, perquè com que era ciutadà alemany, doncs la política de l'Estat va ser de congelar-li els fons. Com va tirar endavant el jardí? Sense fons. Doncs aquí tenim una bona lliçó d'història i una bona lliçó per aprendre com gestionar una mica la nostra pròpia realitat.
Una pista per fer-ho ara nosaltres, potser, també.
És que
d'alguna manera, eh?
Aquí vaig, sí, sí. O sigui, quan veus el tema en perspectiva històrica, t'adones que bé, sí que ens està tocant uns temps durs i difícils, però no som els primers.
No som els primers.
No som els primers.
I jo crec que, malauradament, tampoc serem els últims.
Exacte. I anant bé, no serem els últims. Llavors, per presentar aquests llibres i per tenim tota una sèrie d'idees, d'obres que ens agradaria oferir en el mercat, que tenen a veure amb els nostres fins fundacionals, per això abans volia arrencar des d'aquí, que tenen a veure amb el coneixement de Faust, amb el coneixement de les col·leccions botàniques del Jardí Botànic, etc etc. Llavors, hem considerat que una bona manera seria tenir disposar d'una certa independència editorial, o sigui, publicar realment allò que nosaltres creiem que val la pena publicar. I ens ha semblat que la manera era fer la nostra pròpia editorial, que per això tant, presentem Edicions de Mari Murtra.
Per tant, més enllà d'obtenir un benefici econòmic, que també, no? Entenc, més enllà d'això és tenir aquesta independència de poder escollir quins continguts, quins elements val la pena posar en valor.
Correcte. Nosaltres, recordar que som una fundació privada, que no tenim participació de les administracions públiques, per tant, el tema de no tenir pèrdues, que no vol dir guanys, però de no tenir pèrdues és important, i amb aquesta línia vermella posada, doncs a partir d'aquí podem publicar el que ens sembli. I aquesta independència, tal com dius, doncs per nosaltres és un factor molt important, i aquestes potser són obres que, si no les editem nosaltres, no les editaria ningú. Llavors, amb aquest leitmotiv ens hem proposat tota una sèrie d'obres que ja en tenim per dos o tres anys, els propers dos o tres anys, i que segurament anirem ampliant doncs a mesura que vagi evolucionant. De moment presentem Edicions de Mari Murtra, per nosaltres ja és un pas molt important, és una iniciativa de la que estem evidentment molt, molt contents, i poder-ho presentar amb aquesta biografia essencial de Faust, que es pot trobar en català i en castellà, doncs ja és un bon començament. Sí.
Ens queden 4 minuts només. Escassos, només, ja han passat ja 12, com passa el temps de ràpid. Un parell de qüestions que encara m'agradaria tractar, els Matins Mari Murtra, que són també unes jornades, no? un esdeveniment que es fan els diumenges, si no m'equivoco, al matí, sí. I que també van una mica en aquesta línia de donar visibilitat al jardí.
Sí, en l'acompliment dels fins fundacionals, doncs ens va semblar que era molt coherent que féssim una planificació, no? una programació d'esdeveniments que tenien a veure amb precisament quins són els nostres temes, doncs la biodiversitat, la promoció del medi ambient, el respecte al medi ambient, el coneixement de la botànica, etc etc. Llavors, això és el que n'hem donat forma amb aquests matins de Mari Murtra, que no deixen de ser activitats per tots els públics, familiar, un públic no necessàriament entès en botànica, simplement que ve a veure'ns amb la curiositat de descobrir alguna cosa nova i de passar una bona estona. Les dues coses són importants. I com a complement tenim les jornades tècniques Mari Murtra, que es fan en divendres. Això sí que ja està més adreçat a un públic més entès, a un públic amb una formació botànica i en jardineria, un públic que vol aprofundir més en això. Per això també hem buscat la complicitat de la UDG, de la Universitat de Girona, i per això la gent que assisteixi a les 5 formacions que hem previst aquest any doncs pot convalidar-les per un crèdit de la Universitat de Girona. Això ja és una cosa més específica, però que creiem que també era important que Mari Murtra es convertís en aquest pol de referència, en aquest pal de paller per al sector jardiner, viverista, botànic de la nostra zona.
Josep, no voldria acabar aquesta entrevista sense preguntar-te per una qüestió que crec que també molts, no només blanencs, sinó també totes les persones de la Selva Marítima, l'Alt Maresme i fins i tot de la Selva Interior es pregunten de tant en tant, no? I és que, parlant d'esdeveniments, què ha passat amb les nits de Mari Murtra, aquests fantàstics concerts al Templet de Liné que es feien les nits d'estiu? Mm-hmm. Tornaran, no tornaran? Ho sabem, no ho sabem? Us ho esteu pensant?
Les nits de Mari Murtra han sigut uns anys meravellosos i ens han donat l'ocasió de portar grans artistes, de gent que després ha fet coses molt importants, que ja les estava fent en aquell moment i que les ha continuat fent. No sabem encara si aquestes seran les víctimes principals del tancament per la pandèmia. Sí que arran de la pandèmia vam decidir deixar de fer aquests concerts, evidentment per les restriccions que hi havia en aquell moment, i estem valorant si les tornarem a fer. De moment, el que sí que et puc dir és que aquest any 2022 no les farem.
Aquesta és la notícia d'avui, no hi haurà nits Mari Murtra, aquest any almenys, però bé, esperarem a veure la decisió final i com queda aquesta iniciativa. Molt bé, doncs arribem al final, això sí, encoratjar a tothom doncs, que visiti el Jardí Mortàric Mari Murtra, un espai, com dèiem al principi, singular a la Costa Brava, a l'inici de la Costa Brava.
I tant, en el jardí jo sempre he pensat que, jo me l'imagino com un pastís d'aquests de capes, I un pot anar descobrint ara una de xocolata, ara una de crema, una de no sé què. I sempre estem buscant d'enriquir. Estem instal·lant, posant molts cartells, això potser ens sortim una mica del temps i dels temes, però estem intentant donar aquesta profunditat o aquesta alçada de continguts a base d'uns codis QR que hem anat posant pel jardí. Ja us en farem arribar més informació, però la idea de moment és que la gent pugui venir i descobrir coses cada visita que faci, que pugui descobrir una cosa diferent al jardí.
Com els pastissos de xocolata s'han d'anar descobrint a poc, i per tant anant amb calma i amb diverses tongades, no? Per tant, ocasió perfecta per anar visitant el jardí de tant en tant. Gràcies, Josep Borrell, gerent de la Fundació Carl Faus, propietari i gestora del Jardí Botànic Mari Murtra de Blanes. Abans d'acabar, en Josep Borrell hem de dir que és un home lligat al món de la comunicació i especialment a la ràdio i també a aquesta casa, a Ràdio Marina. Per tant, la música també crec que forma part bastant de la seva vida, no?
I tant.
Ens volia fer una petició, és que no s'atreveix a dir-ho, no?
Sí. Bé, jo t'havia proposat que em deixessis triar una cançó per acabar
també
aquesta
entrevista. També t'he de dir que els convidats normalment no ens demanen cançons, però vaja, farem una excepció.
Potser seré el primer, i potser, potser el següent doncs, seguirà la
tradició. Podríem implementar-ho com una manera de tancar les entrevistes, mira, això sí.
Sí, per què no? Per què no? Jo et volia demanar una cançó de Fleetwood Mac, que sempre m'ha agradat
Fleetwood molt. Fleetwood Mac, sí, senyor.
Little Lies, que està en un disc de l'any 86 que es titulava Tango in the Night i que crec que va ser el primer casset que em vaig comprar a la vida.
Bé, ara no estem posant un casset, sinó que ja està tot digitalitzat, però Fleetwood Mac, Little Lies és la cançó amb la que tanquem aquesta entrevista. Gràcies, Josep.
Un plaer.